col·lectiu de dones feministes, anticapitalistes i revolucionàries. Així és com es defineix l'associació Hora Bruixa, que enguany compleix 12 anys lluitant contra el sistema patriarcal. Avui ens acompanyen la Maria Gordillo. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
I la Martina Bo.
Bon
Molt
dia.
Bon dia. Veterania i joventut, podríem dir, barrejades en aquesta entitat?
Sí, la clau del futur, no?, una mica, si l'èxit.
Expliqueu-nos com ha canviat, sobretot tu, Maria, que tu ja portes més temps i tens més bagatge a l'entitat, com ha canviat la societat després de l'òptica feminista en aquests 12 anys?
Clar, a nosaltres sempre ens agrada explicar-ho també una mica com fent el paral·lelisme amb el naixement del col·lectiu, no? Quan Hora Bruixa neix, jo crec que Sant Cugat ho rep amb molta crítica en algun sentit i amb bastant de rebuig, no? En aquell moment, jo me'n recordo, no?, que ser feminista volia dir, hi havia molts mites, no? Ser una dona peluda, que menjava nens, no?, que una cosa que les rebutjava, amb la que molta part de la societat no s'identificava. I aquests 12 anys, l'evolució d'aquests 12 anys, és claríssim, no? Ser una cosa residual on els 8 de març ens manifestàvem 50 persones literalment, no?, amb torxes per semblar una mica més, a mobilitzar 3.000 persones en una vaga general feminista, a fer actes, a que tothom es posés en boca el feminisme i se'l fes seu i l'adaptés. Per tant, els canvis han estat moltíssims, no?, de ser una cosa minoritària a créixer i a veure de quina forma seguim batallant ara perquè no es perdi el feminisme.
La Maria ha dibuixat pràcticament una bruixa. No, no sé si el nom d'on prové.
El nom de la bruixa ve una mica de la genealogia pròpia, no?, de Maria Mercè Marçal, de les feministes que abans que nosaltres van intentar obrir, com diuen, portes, no?, en aquest cel tancat. Llavors, en el seu moment, quan les companyes van iniciar el col·lectiu, tenien com Leo Messi un mocador amb molts noms possibles. Aquest mocador encara el conservem. Hi havia noms molt diversos, alguns jo crec que ens faria vergonya i que per sort no vam acabar escollint, i dels que sempre fem broma, i la bruixa va acabar sent l'escollit.
La Martina, que és, diguem, de les noves generacions que s'incorporen a Hora Bruixa, fa 12 anys el feminisme a què et sonava, tu?
Jo tenia 8 anys, era bastant petita, però per aquella època jo me'n recordo que era la feminista de la classe i era de barallar-te amb tothom, tothom et deia coses, tots els nens de la classe es posaven en contra teu, o sigui, sempre era com que ho havies de mantenir com en secret, perquè si no et miraven com super raro i sí, tota aquesta convicció de que et deixes els pèls llargs, de que portes el cabell tenyit, de que no sé què, i era com una visió molt, molt negativa i molt com de persona rara, i s'ajuntaven com moltes coses i es rebutjava molt.
O sigui que ja tu tenies aquest esperit de molt joveneta, no?
Sí, aquest, sí, la veritat és que sí.
Aquest instint d'una mica de revolucionària, de supervivència, d'haver de reclamar allò que consideraves, no?
Sí, o sigui, jo també vaig créixer en un entorn bastant religiós, llavors hi havia moltes coses que jo veia que potser em feien com tenir més esperit de lluita i de voler canviar les coses. Mm-hmm. Llavors, jo des de ben petita sempre he tingut bastant
esperit revolucionari.
Sí, sí.
Creieu que han canviat els reptes d'un col·lectiu com Hora Bruixa en aquests anys?
Jo crec que sí. Més que res, en parlàvem venint una mica i veient-ho, però clar, no és el mateix lluitar en un moment, no?, en el que el feminisme és desconegut o és rebutjat, però des d'un punt segurament més de desconeixement, que haver dut a terme la lluita que hem fet durant tots aquests anys i batallar contra grans magnats que fan retrocedir en drets que nosaltres ja hem guanyat i hem avançat, no? No és el mateix intentar eixamplar drets que intentar aturar la onada reaccionària que estem vivint a dia d'avui, no? I les conseqüències, fins i tot a vegades nosaltres ara hem fet un cicle de formació que parla justament d'això, que es diu i ara què, no? I justament per abordar les preguntes que ens neixen a les feministes després de tots aquests anys de feminisme, no? Perquè queden moltes portes obertes. Què fem amb tots aquests nois que han crescut amb el feminisme dins les escoles i el veuen com una cosa, no sé com dir-ho, enemiga, no?, que els acusa. Què fem amb amb tots aquests discursos que han calat, amb aquesta reacció en un món en crisi, no? On sembla més fàcil acusar a les persones migrants, a les persones racialitzades, a les persones trans, a les lesbianes, a les dones, no? Dels grans problemes que hi ha, en comptes, no? D'aquestes crisis econòmiques, d'aquest sistema salvatge que ens condemna a la misèria, no? Com que estem en un moment, jo crec que molt diferent, i on ens hem de saber moure nosaltres també per no ser residuals, per no ser criminalitzades, per poder connectar amb tota aquesta gent que està trobant respostes en altres llocs i que sovint van contra nosaltres. No sé com ho veu la Martina, que comença ara.
Sí, o sigui, jo també veig que bueno, sento que és sobretot a la joventut i a la gent de l'adolescència, perquè sento que hi ha com unes ganes de sempre com portar la contrària. Llavors, com s'havia com establert bastantes coses del feminisme, és com que ara volen portar la contrària i es posen en contra de moltes coses que ja teníem com assumides. Llavors, està ben com sobretot per xarxes, jo ho noto molt missatge de conservador, molt missatge de retorn al passat, de tornar a com idealitzar els valors tradicionals, un altre cop la dona a casa, un altre cop l'home ha de ser la persona que proveeix a la família, i sobretot jo ho veig per xarxes, jo crec que és molt...
I que aquí jo crec que nosaltres tenim un paper clau, no? És a dir, nosaltres ha passat, o sigui, aquesta reacció s'estava coent a la vegada que hi havia el govern més progressista i més feminista de la història, explicant que amb les seves lleis i propostes les solucions, no, els problemes que teníem les treballadores, les dones, estaven resolts, quan la gent veia en el seu dia a dia que aquests problemes no estaven resolts, perquè per molts canvis a nivell legislatiu que tu facis, si seguim vivint en un sistema que estructuralment ens fa diferents i ens fa, bueno, i oprimeix, això no canviava. Llavors, fer passar, no, el sistema com a un sistema amable quan la gent segueix veient, no, com per moltes mesures que s'apliquen, doncs té problemes per arribar a final de mes, els lloguers no baixen, la violència masclista segueix creixent, això genera una circumstància i una situació on les feministes, no, que ens definim com anticapitalistes i que volem un canvi de sistema radical, d'arrel, hem de seguir explicant que el feminisme no era això, no, que el feminisme no era incorporar-se en una nova transició en ministeris perquè res canviés, no? Llavors jo crec que aquí tenim una doble batalla, que és contra la reacció, però és també com per seguir defensant que el feminisme venia a subvertir les coses d'arrel, no? No ser apropiat i a ser condecorat en governs i ministeris per no acabar canviant les coses que es venien a canviar.
I per com analitzeu o per què creieu que hi ha una part d'aquesta població jove masculina que veu aquest nou feminisme, podríem dir, com una amenaça?
Jo crec també perquè com que els mitjans de comunicació també a vegades cauen en com intentar demonitzar la figura de la dona feminista i intentar fer creure que el feminisme va en contra dels homes. Jo crec que és una cosa que hi ha molta gent que ho pensa i que realment no té res a veure amb la realitat. O sigui, nosaltres sempre quan parlem d'això sabem que el patriarcat afecta tant a homes com a dones com a persones de gènere dissident, i és molt important saber en quins aspectes afecta cadascú per saber també com afrontar les diferents coses en què ens condicionen a nosaltres i a la nostra vida.
I segurament si nosaltres agaféssim i poguéssim fer també autocrítica, que nosaltres li hem donat moltes voltes a això, no? Nosaltres estem a la vegada intentant explicar que el masclisme i el patriarcat era un sistema estructural i que per tant ens afectava a tothom i que tothom reproduíem, no? O sigui, tant rebent-lo com exercint i reproduint-lo. I a la vegada, mirant com d'entrada no estàvem condemnant, no, a tot de xavals joves que creixien, que encara potser no havien tingut ni relacions sexuals, no, d'anomenar-los violadors, no? És a dir, que hi havia moments, no, i nosaltres entràvem als tallers, als instituts i a les escoles, que és una cosa que hem fet molt durant aquests 12 anys, no, i hi havia aquest punt de dir, és que i aquesta reacció de dir, és que jo encara no he fet res, i se'm jutja, exacte, sí. com a agressor, no, o com a opressor. I aquí jo crec que hem de trobar noves fórmules on nosaltres poder seduir o poder construir un projecte per tothom on estiguem transformant els individus, que a la vegada és evident que per com està muntat el sistema acabaran reproduint també aquests rols de gènere, tant unes com altres, és a dir, tant els nois com les noies. Llavors aquí jo crec que tenim un doble repte i no hem d'oblidar que clar, que a la vegada era molt difícil de fer-ho, no? Perquè estàvem en un moment tan bàsic com quan nosaltres naixíem i al cap de pocs anys havíem d'explicar, no, el moviment feminista en general, que et tanquessin a dins d'un portal a guàrdies civils i policies i et violessin era una violació, no? Que no era un abús només. Llavors, clar, era molt, és molt complex i molt complicat, perquè el que ha passat no són grans moments d'esclats, de politització, però també de fer sortir el dolor, la ràbia, no? I això ho has de calibrar a la vegada que intentes no generar una frontera i un enemic amb l'altre, no? Que també pot ser un aliat, però clar, és una mica... una mica complexa, jo crec que d'això n'hem d'aprendre.
Una tasca que necessita temps. I...
exacte.
Sí.
I precisament per articular tota aquesta lluita contra el sistema patriarcal, des d'Hora Bruixa, com ho articuleu?
Clar, aquí jo crec que la imaginació ha estat sempre, bueno, ha estat una font d'aprenentatge, no? Des de moltes formes. És a dir, la pròpia existència del col·lectiu, sí que a Sant Cugat hi hagi un col·lectiu feminista de referència que organitza mobilitzacions, no? Que quan una dona ha tingut algun tipus d'agressió té algun lloc on pica la porta, més enllà dels Mossos d'Esquadra, no? O dels serveis municipals que han tingut els recursos que han tingut al llarg d'aquests 12 anys on nosaltres hem estat existint. És important, però a partir d'aquí nosaltres hem fet formes diverses, hem utilitzat l'art com a forma d'expressió i de denúncia, hem generat espais de formació i de sensibilització tant interns del col·lectiu, no? Per poder donar-li voltes al món on vivim i aprofundir en les nostres propostes, com per fer sensibilització en general amb els santcugatencs, santcugatenques de la ciutat. Hem intentat, no? De fer això de mobilitzacions marginals a intentar fer coses cada cop més grosses, poder fer actes de denúncia, poder assenyalar lo preocupant que amb la preocupació amb la que veiem que del nostre carrer Major i centre de Sant Cugat s'hi venguin empanadilles i s'hi venguin, no sé com dir-ho, botigues d'ungles i centres d'estètica només com a cosa que ens queda a la ciutat, no? Per tant, les eines són múltiples, l'agitació, la propaganda, la sensibilització, anar a les escoles a parlar amb els nens, anar al barri de Sant Francesc i crear una xarxa de dones on el suport mutu i l'espai d'escolta i berenar és part del feminisme que nosaltres, no? Contribuïm per fer créixer la ciutat. No sé com ho veus, perquè aquí la perspectiva dels ulls nous
La Martina, ella senteix que tot el discurs de la Maria és
sí,
el que...
Sí, jo també penso que a vegades també es veu el feminisme com només el 8M i la marxa feminista, però realment hi ha moltes coses detrás d'aprendre, de formar-se, de parlar, de fer xarxa.
En el dia a dia.
Sí, fins i tot coses més informals, com poden ser, jo què sé, sortir, anar a dinar, i que això també acaba creant xarxa entre nosaltres i les persones que estem al col·lectiu, que també ajuda molt a tenir com un lloc de suport on poder, doncs, estar com més, una sensació més de protecció.
Vosaltres sou un col·lectiu assembleari i no mixta. Encara hi ha gent que no entén la necessitat dels espais no mixtes, és a dir, aquells on el debat és només entre dones. Per què creieu que són tan importants aquests espais?
Bueno, jo penso que és un tema una mica complicat, perquè és un debat que fins i tot ens costa a nosaltres, a vegades de forma interna, com definir exactament com quin és el subjecte del feminisme, però jo no ho veig des de... O sigui, crec que potser mirar-lo des d'un punt de vista de que l'home no pot formar part del feminisme no és l'enfoc que nosaltres li volem donar, sinó és més en el sentit de buscar un lloc on podem estar segures i on podem tenir com una xarxa de persones que viuen unes circumstàncies similars i ens entenem entre nosaltres.
Sí, que segurament aquí jo crec que nosaltres optem per una doble via, no? És a dir, nosaltres fem moltes activitats que són obertes i que serveixen per formar-nos, per donar-li voltes, per organitzar... Fins i tot el comitè del 8 de març li dona un espai i una funció als homes que volen, no?, brindar el seu suport i la seva aportació a una jornada que s'organitza majoritàriament, no?, entre les dones i les identitats dissidents. Hi ha una frase que a mi em fa molta gràcia que van pintar jo crec un cop a Baicar, que deien quan els espais no mixtes eren les cuines, a ningú li preocupava tant, no? Llavors això és una mica aquesta burla de dir, bueno, mentre hi hagi un sistema tan violent i tan disciplinari contra les dones i contra les identitats dissidents, per nosaltres sí que és evident que fa falta espais propis on poder pensar-se i repensar-se, que això no és excloent amb moltes altres companyes que tenen col·lectius que també s'anomenen feministes i on hi coexisteixen, on hi conviuen, és a dir, el Temerari pròpiament és un espai feminista, però que hi conviuen les entitats tradicionals i de lleure són espais, el sindicat de llogateres que participa amb nosaltres també és un espai mixt, no? O sigui, el feminisme es fes des de molts llocs, però la Bruixa fem aquesta aportació també d'organitzar, doncs, el que nosaltres entenem que és qui més pateix, per molt que no sigui excloent, els homes ja veiem que també pateixen el patriarcat, tenen més accidents de trànsit, pateixen més suïcidis, tenen moltes més morts de risc, que això es deriva tal qual de la disciplinament patriarcal, de què vol dir ser home i com es força els homes a viure en aquesta societat.
Hem fet referència ja en diverses ocasions al 8M, i com que s'acosta la data, sí que estaria bé que ens expliquéssiu què teniu previst, què heu organitzat per aquest 8M.
Doncs tenim algunes xerrades i alguns events avui per al llarg de la setmana. Avui per la tarda tenim una xerrada amb la xarxa Dones de Sant Francesc, que parlarem d'un fenomen nou ara de les xarxes socials, que són les tradwives.
Que explica què és.
Són, és com una, com una moda que està ben ara a internet, que intenta com romantitzar els valors tradicionals de la família tradicional, i com són dones que pugen vídeos d'elles a casa cuinant, cuidant el marit, cuidant els fills, i com romantitzat molt aquesta decisió, entre cometes, que prenen de no treballar i de quedar-se a casa.
És com veure un vídeo de la Falange, de la secció femenina de Falange, però amb la llibertat d'explicar-ho en un reel de l'Instagram. O sigui, sí.
I amb la suposada llibertat la dona en aquests moments.
Desitja. Exacte, sí. De qui desitja ser-ho. No?
Després demà tenim una altra xerrada, també. I el dijous tenim l'última assemblea del comitè, que és oberta encara, o sigui, pot venir si alguna persona encara vol ajudar. I després el divendres teníem planejat una classe de ioga i un partit de vòlei, i després el dissabte tenim una jornada també completa amb xerrades pel matí, activitats pels infants, xerrades també per les famílies, i després per la tarda, doncs, la manifestació, i després per la nit teníem pensat també uns PDs i una miqueta de festa també.
Que aquí veurem la pluja que ens deixa fer i que no, però...
Sí, és el que estava pensant, si tenia un pla B, perquè...
Tenim pla B, no patiu.
Sí, sí, sí.
No tenim. Tenim la capacitat de traslladar les activitats a interior, i la manifestació la salvarem com podrem, però les feministes de la ciutat tindran activitat per expressar-se el 8
de març. I què us sembla la participació de les dones santcugatenques en aquesta jornada? La implicació, la participació...
Clar, nosaltres només hem vist gairebé en aquesta trajectòria, si ens ho mirem des de fora, créixer. O sigui, des de que el 8 de març fos una cosa que organitzàvem nosaltres amb altres col·lectius, no?, i era una marxa molt més petita, a tenir comitès de 50 persones, no tothom les coneixíem, no?, mobilitzacions, això, i recordo el 2018 com a màxima expressió, no?, de 3.000 persones pel centre de Sant Cugat, haver pogut organitzar piquets, haver pogut organitzar activitats amb la residència pública de la nostra ciutat, és a dir, la capacitat de créixer i d'enxarxar-nos i d'entendre que el feminisme tenia formes diverses, no?, me'n recordo aquí, de les famílies, escoles coeducatives, de la cultura popular de la nostra ciutat participant dels nostres actes, no?, o sigui, jo crec que va... que ha anat en creixement, i que tot i que sembli a vegades, no?, que el feminisme ja no està de moda, hi ha coses que jo crec que les dones i les feministes en general no estem disposats a tirar enrere, i llavors que veiem com tot i que a vegades nosaltres ens sorprèn, no?, arriba al primer assemblea del comitè i de cop allà veus desenes de persones i penses, ah, no, clar, és que això segueix valent la pena. Llavors jo crec que hem trobat la forma de poder practicar el feminisme des de llocs molt diferents i fer que, per exemple, el 8 de març sigui un punt de trobada d'aquestes coses.
Resulta fàcil per vosaltres arribar a la ciutadania?
Depèn, no?
Sí, jo crec que el que més ajuda sobretot és el boca a orella, perquè és veritat que a vegades ens falten els recursos per poder donar-nos veu, i ens falten els altaveus per arribar a molta gent, però tampoc és com que siguis una missió impossible i siguis supercomplicat.
I que ara és molt més fàcil que quan vam conèixer, o sigui, que quan vam néixer, no? O sigui, que aquest canvi sí que és increïble cap a positiu. O sigui, és molt més fàcil ara que en aquell moment.
Quantes membres formeu part d'Hora Bruixa ara mateix?
Ara oficialment una vintena. És que hem tingut la capacitat de tenir un exèrcit de reserva, que són totes les dones que han passat per allà, amb les que ens trobem, amb les que fem sopars, amb les que fem dinars, amb les que quan organitzem un aniversari estan amb nosaltres. Llavors som les 20 d'ara, i la sensació aquesta de totes les que han fet possible arribar fins aquí, que segueixen amb nosaltres.
I amb capacitat de créixer, o què veieu a l'horitzó?
Jo crec que molts anys d'Hora Bruixa.
Sí, sí. La veritat és que sí, jo també cada vegada com que en les petites coses que anem fent, jo que sé, els comitès i com altres xerrades, també va venint gent que es nota que també té ganes de participar amb nosaltres de la lluita feminista.
És que valgui la pena viure, que diuen les feministes, no? Xelena, sé que ho diuen, això? Pues...
Doncs queda feina. A la Maria Gordillo i a la Martina Bols agraïm que ens hagin acompanyat avui en aquest programa. Gràcies a les dues. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.